Catalunya Migdia, Lleida. Estela Busoms.
Bona tarda, 8 minuts i mig i seran les 3. Avui el tema del dia és clarament la tornada a les aules 6 mesos després que els centres educatius haguessin de tancar abans d'hora per la pandèmia. Posem ara el focus en com s'ha viscut la jornada a les comarques de Lleida, on 61.300 alumnes han tornat a classe amb unes condicions molt diferents de les que tenien al març. La nostra companya Alba Barbosa ha comprovat aquest matí com s'ha viscut el primer dia d'escola a la ciutat de Lleida. Explica'ns, Alba, bona tarda.
Bona tarda. Les entrades i sortides a l'escola Frederic Godà s'han fet per diferents accessos i aquestes eren les últimes instruccions de la directora Maria José Castellón.
Tinc una cinta aquí de separació per separar una miqueteta el que serà l'entrada de cicle superior i el que serà tercer i quart.
A infantil, els alumnes poden anar sense mascareta i els familiars els poden acompanyar fins a l'aula. La regidora d'Educació, Sandra Castro, ha fet balanç d'aquest inici de curs a Lleida.
En la majoria de centres l'entrada ha funcionat molt bé, en alguns casos puntuals sí que hi ha hagut més aglomeracions, ho estem treballant per tal d'evitar-les en els propers dies.
Als patis de les escoles hem vist com s'han delimitat les zones amb cintes o amb pintura perquè els grups no es barregin.
La d'avui és una tornada a l'escola polèmica. Representants de 7 sindicats de l'àmbit de l'ensenyament s'han concentrat aquest matí davant dels serveis territorials d'educació a Lleida per reclamar més seguretat i personal per poder reduir el nombre d'alumnes per aula. Un dèficit que preocupa sobretot els grans instituts de la capital, com explica Ramon Penedès del Sindicat de Professors de Secundària.
On es fa encara més palès aquesta situació és als grups de batxillerat i de cicles formatius, d'alguns cicles formatius, on a data d'avui ja tenim que hi ha 35 alumnes per grup i la matrícula encara està oberta. Per tant, hi ha una previsió que es pugui arribar als 37 o 38.
Però no tots els alumnes han pogut tornar avui a classe. Els que hauran d'esperar fins dimecres són els de l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet a la Cerdanya Lleidatana, que ha hagut de retardar l'inici de curs perquè un professor ha donat positiu de Covid-19 i la resta estan en quarantena. D'altra banda, els 68 alumnes de l'escola d'infantil i primària Vall de Boí al poble de Barruera s'han quedat a casa com a protesta per l'assignació d'un mestre amb qui les famílies ja van tenir problemes de convivència fa 7 anys. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Iñaki de Laurens, bona tarda.
Bona tarda. Doncs les mares i pares amb alumnes de primària en aquesta escola no portaran els seus fills al centre fins dijous com a mostra de neguit i d'indignació. Els nens d'infantil no tenen data de tornada a l'escola. Sobre aquest cas s'ha pronunciat el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló.
Hi ha fins i tot una sentència judicial que ens obliga a mantenir el professor.
Diego Cano es el presidente del AMPA de la Escuela de Infantil y Primaria Vall de Boí.
No es, por ejemplo, que, oye, tuvimos problemas en 2013-2014, pero hasta ahora que nos vuelve a tocar ha sido intachable. No, es que no ha habido un año que no haya generado un problema.
En un comunicat, l'AMPA recorda que els centres de Sort, la Vall Fosca o Trem també han tingut problemes amb el mestre en qüestió i demana la substitució o la contractació d'un supervisor, com va passar fa 7 anys.
I en dues poblacions de l'Urgell, Tornabous i Castellserà, les escoles Bressol avui no han pogut obrir perquè no tenen personal. Són municipis que tenen un conveni amb educació per integrar les llars d'infants a les escoles rurals. Noelia Casillas.
El Departament d'Educació encara no els ha assignat els tècnics en educació infantil i 13 alumnes d'entre 1 i 3 anys s'han hagut de quedar a casa. Un retard que els alcaldes de Castellserà, Marcel Pujol i Tornabous, David Vilaró, consideren injustificable.
Ja seria hora de que algú adoptés alguna responsabilitat, perquè no pot ser que estiguem així el dia 14.
Per la família és un problema bastant gran. És una mica vergonyós, la veritat.
També s'han trobat amb la mateixa situació a la Granadella, a les Garrigues. En aquest cas, però, l'Ajuntament ha contractat una tècnica que es farà càrrec temporalment dels 11 alumnes en un local municipal.
Més coses. Avui hem sabut que entre dimecres i divendres s'acabaran les restriccions específiques a l'hostaleria a tota la comarca del Segrià. En canvi, es prorroguen 15 dies més a la Noguera.
El govern ho ha decidit per l'evolució dels contagis. Això vol dir que al Segrià s'acaben les restriccions del 50% tant a l'interior dels bars i restaurants com a les terrasses. A partir de dijous caldrà aplicar les normes de distància que estan vigents amb caràcter general a Catalunya. A la Noguera, les restriccions de la meitat de l'aforament es prorroguen 15 dies més.
I l'últim apunt, el Parc Natural de l'Alt Pirineu no vol que es torni a repetir la imatge de cua de persones al cim de la pica d'estats i banyistes en estanys alpins. Per això treballen per regular l'accés a la zona. Es tractaria de limitar l'aforament a l'aparcament d'Àreu, que passaria a ser de pagament. Falten 4 minuts per les 3 de la tarda. Temps per als esports. Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Medalles lleidatanes als campionats d'Espanya absoluts d'atletisme disputats el cap de setmana a Madrid. Aleix Porras, en els 400 tanques, i el targarí Arnau Moné, als 100 llisos, es van penjar la medalla de bronze. I Bernat Herta es va penjar la medalla d'or als 400 llisos amb millor marca personal de 46 segons i 19 centèsimes.
Ha estat un any molt complicat amb tot el tema del coronavirus i estic molt feliç d'haver aconseguit no sols el títol de campió d'Espanya absolut per primer cop a la meva carrera esportiva, sinó haver-me portat marca personal d'aquest campionat. Aquest any era un any molt complicat, com dèiem, on s'ha entrenat com s'ha pogut i cadascú ha fet el que ha pogut, perquè amb el confinament, etc., era difícil poder mantenir un planning d'entrenos estable, però al final, doncs, que hagi aconseguit el que he aconseguit aquest cap de setmana fa que tot l'entrenament perdut que hagi set, i a vegades fins i tot desmotivant, perquè era difícil de mantenir aquest entrenament a l'agost, doncs hagi valgut la pena i estic supercontent amb els resultats.
En futbol, la Lleida Esportiu està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol ratifiqui la data del 18 d'octubre per al començament de la Lliga de Segona B, un cop aprovat ja el protocol sanitari governamental que s'ha de seguir. Serà aleshores quan el club de la Terra Ferma aixequi l'ERTO, en què es troben els seus treballadors, i podrà començar els entrenaments grupals de la pretemporada. I anunciarà els noms dels jugadors amb qui ja té un acord per la plantilla de la temporada que ve. A les últimes hores, l'entrenador Molo està treballant intensament en aquest sentit. Per cert, el Tarazona, equip aragonès acabat de pujar a segona B, ha anunciat un partit amistós contra Lleida Esportiu per al dissabte 10 d'octubre al seu camp. En bàsquet, el Cadi la Seu va jugar ahir l'últim partit de la pretemporada i va guanyar la pista del Tolosa per 54-71. L'entrenador Bernat Canut en fa una valoració abans de debutar a la Lliga Femenina dissabte que ve a casa contra el Saragossa.
Tot i la situació de la pandèmia, la veritat és que nosaltres hem pogut fer una pretemporada força típica, sumar treball, que les jugadores es coneixessin. A més, hem pogut disputar els 5 partits amistosos que teníem programats, sí que passant controls continus, però bueno, de moment tot ha anat bé i esperem que segueixi així per molt temps. Ara hi ha setmana de Lliga, tot i això, bueno, 5 dies per seguir treballant, per recuperar alguna jugadora que tenim una mica tocada i amb l'esperança de poder arribar el dissabte contra Saragossa amb tot l'equip a punt.
Encara en bàsquet, l'ICG Força Lleida ha presentat avui el pivot holandès Lucas Nguessan, de 22 anys i 2,13 d'alçada. D'ell en parla el segon entrenador, Jordi Guàrdia.
Perquè ens fem una idea del perfil que té, ell va començar a jugar a la seva Holanda natal i a l'edat de 16 anys va emprendre l'aventura per anar cap a la Canàries Basketball Academy, que és una acadèmia aquí a Canàries, on va estar 2 anys i mig, va jugar allà, es va formar, i a partir d'aquí va tenir l'oportunitat d'anar a jugar als Estats Units a una universitat, no? Va estar 2 anys a Oklahoma State i d'allí va passar a la Universitat de Tennessee, on va acabar en el seu últim any jugant 21 minuts, fent 9 punts i 6 rebots de mitjana.
I acabem en motor. El pilot de Cervera, Àlex Márquez, ahir només va poder ser 17è en el Gran Premi de San Marino, 6ª prova del Mundial de MotoGP d'aquest any.
Sí, está claro que hay avances. Al final, si tú cuentas, es 0-8 por vuelta. Empezando tan atrás, primera vuelta, con el primero pierdes 4 segundos. Entonces, creo que el ritmo ha sido muy similar, como te digo, de los del grupo que teníamos justo delante, pero no he sido todo lo consistente que tenía que ser para estar con ellos. Y también las primeras vueltas, pues he perdido esa conexión con ellos. Todavía así, hemos podido acabar la carrera las últimas vueltas con una progresión buena, haciendo mi mejor vuelta en la última. Vuelta, entonces quiere decir que hay margen de mejora.
Àlex Márquez ocupa el 17è lloc de la classificació general de MotoGP amb 15 punts. El líder ara és Dovizioso amb 76. Àlex Márquez té jornada de test demà dimarts.